Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, en directe a aquesta hora, Ràdio Lot i Ràdio Ripoll, amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Ens interessa saber quin temps ens espera, perquè ahir vàrem tenir temperatures primaverals, que es van enfilar fins als 26 graus en molts punts. Això es mantindrà avui? Li preguntem a en Dani Ramírez. No endreceu els abrics. Dani, quan vulguis.
La setmana comença amb cel clar, anticicló i encara una mica de vent de nord. I avui preveiem calor, màximes de 20 a 24 o 25 graus. A Mieres han baixat a 2, però de dia en aquest sector de la Baixa Garrotxa podrien arribar a superar els 23-24 graus. Una temperatura realment elevada, i també a muntanya, al Pirineu, la temperatura serà alta, amb valors de 10 graus a 2.000 metres. Una temperatura molt, molt primaveral, però que durarà poc, perquè hi ha un canvi de temps, baixa la temperatura 4 o 5 graus, i dimecres en baixarà 4 o 5 més. En total, en pot baixar entre 5 i 10, una baixada important, que notarem sobretot dimecres, i demà al vespre nit pot caure algun ruixat a la Costa Brava, a l'Empordà, Cap de Creus, i ja la nit de dimarts a dimecres podria ploure altres sectors, o també dimecres al matí algun xàfec, a la tarda es pot repetir alguna tempesta, i nevaria cap a 1.700-1.800 metres, novament al Pirineu Oriental.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Terratrèmol polític a Setcases. Francesc Mercè és el nou alcalde del poble després que aquest dilluns hagi tirat endavant la moció de censura presentada contra Joan Casadevall, que ha ostentat el càrrec fins ara. Una de les desavinences entre regidors havia estat el projecte del nou pla d'ordenació urbanística. Mercè assegura que el nou govern revisarà aquest document abans no avanci més. Encara en clau política, per cert, podem escoltar a Francesc Mercè fent aquesta afirmació justament sobre el pla general.
El fet de que haguem arribat aquí no ens complau gens. Avui per nosaltres és un dia trist, ja ho he dit abans. I vam decidir parar temporalment el POU, vale? Perquè per poder revisar els regidors, la base principal no perjudicar cap veí del poble, que no li descalifiquessin cap terreny ni res. I llavors, bé, es va acordar això i no es va produir. Es va parar per ple. Llavors l'alcalde, per decret, ho va tirar endavant. Vull dir, de fet, això ja és un fet que denota que no hi ha bona avinença política.
També en matèria política, més d'una vintena de persones es reuneixen a la Lira de Ripoll sota el lema Tombem l'extrema dreta. Durant l'acte també han presentat Feminisme en disputa, un quadern elaborat des d'Endavant Ossant, l'organització socialista d'alliberament nacional dels Països Catalans. L'acte ha servit per reivindicar la lluita per construir un feminisme combatiu i emancipador. Escoltem la Patri Vallejo, és portaveu nacional d'Endavant Ossant.
Hi ha una qüestió de com actua l'extrema dreta i Aliança Catalana en concret, que és la prohibició de fer actes, no? I ho han estat explicant les companyes de com estan prohibint cada cop fer més coses, no deixen fer res al carrer. Llavors nosaltres pensàvem que una bona manera era fer aquest acte al carrer, i d'altra banda pensem que el feminisme, que la proposta feminista que avui presentàvem, és un puntal, un ariet importantíssim contra l'extrema dreta.
A Olot, Agustí Arbós diu que Olot té capacitat per créixer en habitatge i que s'ha d'evitar la segregació. Aposta per pisos amb uns mínims de qualitat. El Pla de Dalt, el Morrot o Benavent són algunes de les zones on se'n podrien construir.
La solució a la situació de l'habitatge a Olot, potser en altres ciutats és diferent, tinc molt clar que no passa per fer grans promocions d'habitatge en pisos molt petits, centrats només en un col·lectiu molt concret. Han de ser pisos dignes. I, evidentment, hi haurà pisos que hauran d'anar destinats a persones en risc de vulnerabilitat o en risc d'exclusió, però aquests no hem de cometre l'error de fer una gran promoció i generar com una segregació amb aquest tipus de perfils. Aquests perfils els hem de distribuir perquè és la manera de generar comunitat i de que aquestes persones puguin tornar a recuperar un nivell de vida millor o aconseguir-lo.
Olot comptarà amb un nou punt de captació d'aigua. L'Ajuntament està executant les obres de construcció de dos pous a la Ronda de les Fonts que permetran conduir aigua als dipòsits ubicats a sota de Batet. Fins ara l'únic punt de captació d'aigua era el de la zona del Parc Nou. El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell.
Olot només tenim un punt de captació d'aigua que és precisament al costat del Parc Nou. I aleshores per tenir una altra font d'aigua potable, per si hi ha mai cap incidència, doncs són aquests pous que s'estan fent precisament aquí al sector de les fonts, que són els pous que han d'omplir el nou dipòsit que ja està construït en el sector, diguem-ne, el sector dels fons, sota Batet.
El sector primari de la Vall de Camprodon comptarà amb una associació que vol defensar els interessos de la pagesia i crear consciència a la societat sobre la importància del sector. De moment ja hi ha una vintena de membres interessats i destaca que una part important d'ells són joves. Entre els seus objectius, recuperar algunes fires històriques. Escoltem la Núria Simó Bartomeu, que és presidenta de l'entitat.
Fer una fira ramadera per la Puríssima, una fira grossa, val, que ja s'havia fet antigament i es voldria com recuperar per donar visibilitat això a la ramaderia i a la feina que fem a la vall. I un dels altres objectius que també tenim una mica ja enfilat és fer un col·lectiu amb pagesos de Catalunya Nord, d'aquí del Vallespí, val, que estan igual que nosaltres, són pagesos de muntanya, malgrat que estan en un altre estat, però compartim feina, compartim muntanyes, compartim cultura, i per tant creiem que això també pot ser una manera de fer aquesta difusió conjunta amb realitats que són molt semblants, que ens doni força com a associació de cara a altres entitats, de cara doncs, a la societat.
L'habitatge, el turisme i el sector agroalimentari centren la segona jornada de Futurs Possibles, organitzada per la Xarxa d'Economia Solidària del Ripollès. L'objectiu de la iniciativa és posar en comú la manera de solucionar problemàtiques que afecten el territori. El treball en xarxa ha de permetre trobar solucions a aquestes problemàtiques a partir d'experiències viscudes. En Gaspar Tarrida és membre del XES en Ripollès.
Podem parlar de sobirania alimentària, de la capacitat que tenim de produir els aliments que volem, de quina qualitat volem que tinguin, de com volem fer-ho, i per això deia doncs, que inicialment que la preocupació és l'impacte que tenim sobre nosaltres mateixos, per tant, socialment i en el medi.
I per primera vegada les jornades europees d'artesania arriben a Olot. Durant tota la setmana es faran tallers, demostracions d'oficis, conferències i mostres de curtmetratges. La IER organitza els actes i compta amb la col·laboració de l'Espai Cràter i la Generalitat. Aquestes jornades van néixer a França l'any 2002. Escoltem precisament la membre del col·lectiu La IER, Anna Herrero.
Deixem-ho clar, cadascú té la seva idiosincràsia i la seva manera d'entendre el món i d'entendre la seva societat, no? Però sí que és veritat que aquí hem tirat molt per tot l'industrial, per tot, no, per grans empreses i els artesans.
Ens hem anat a l'extrem,
sí,
no?
Sí, jo crec que ara estem tornant, vull dir, és la llei aquesta del pèndol, ara estem tornant i perquè estan sortint molts artesans amb moltes disciplines diferents.
I avui també tindrem temps de parlar de cultura, perquè el Festival Sismògraf se centra en els boscos i en l'alimentació. Són dues de les temàtiques escollides per l'organització d'enguany. El certamen, que es durà a terme a Olot a finals d'abril, comptarà amb Sol Picó, Marcelí Antonés i diferents companyies europees. Com ja vam fer l'any passat, la segona part del certamen es dedicarà al sismodança, coincidint amb el Dia Internacional d'aquesta disciplina. La directora del Sismògraf és Tena Busquets.
Ser un festival de les arts del moviment, però amb aquesta mirada més planetària, en el sentit de dir com podem habitar millor aquest espai que ens sosté, que és el planeta Terra, no? I pensar com podem habitar millor aquest espai des de projectes artístics, que és el que és el que ens ocupa com a festival de creació i d'arts de moviment.
I avui us presentarem una havanera, perquè l'havanera del camí que estem escoltant de fons ha arribat a Olot. Pere Elias és un poeta aficionat de Reus que va escriure aquesta havanera única que parla sobre el camí de Sant Jaume, que ha fet en diverses ocasions. Ara es dedica a fer caminades arreu del país per donar-la a conèixer i fa uns dies ha passat per casa nostra.
Unir la part de la infància a la d'adult i va sorgir aquesta havanera, o sigui que l'origen en realitat és de la infància, en què se va enllaçar amb el d'adult, no? Vaig pensar fusionar-ho i vaig unir la Mediterrània amb l'oceà Atlàntic.
La havanera que torna a estar de moda. Esports, els equips garrotxins de darts fan un gran paper a la 30a Lliga d'Hivern de l'ADG. Un dels garrotxins, l'Almogàver Team, ha aconseguit quedar campió del grup 2 al play-off que s'ha celebrat a Bisaura. A més, un dels jugadors, Josep Arimany, afirma que el nivell a la Garrotxa cada vegada és més alt.
Sí, l'esport dels darts el que té és que és un esport que ha anat una mica per etapes. O sigui, quan vam començar la primera lliga, doncs aquí a Olot hi havia 7-8 equips, fins que vam arribar a poder al màxim, que devia ser entre el 2008-2015, que vam arribar a quasi 30 equips aquí a Olot.
El garrotxí Arnau Carbona preveu una bona temporada de pesca gràcies a les pluges d'aquest març. Explica que durant la sequera s'ha notat molt el canvi del comportament i també la mida dels peixos. Carbona participarà aquesta temporada als campionats de Catalunya i també d'arreu d'Espanya.
La sau ara mateix està al 50% i fa molt poc estava al 6%. Estava tan baix que, de fet, no sortia ni a compte anar a pescar, perquè no podies arribar a l'aigua ni amb el cotxe ni amb res, havies de caminar molt de tros per poder pescar. En canvi, ara el 50% ja té unes capacitats aptes per fer aquesta pesca.
Uns 150 esquiadors han participat aquest cap de setmana a la 24a edició del Trofeu Marmota, celebrat a Vallter. Organitzat per l'Esquí Club Camprodon, la jornada ha comptat amb la participació de diverses joves promeses de les categories U10 i U12. El bon temps de diumenge ha fet que hagi estat una de les jornades més seguides dels últims anys.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La política local marca el pols de l'actualitat d'avui. Francesc Mercè és el nou alcalde de Setcases, després que aquest dilluns hagi tirat endavant la moció de censura contra ell presentada contra Joan Casadevall, que ha ostentat el càrrec fins ara. Una de les desavinences entre els regidors havia estat el projecte del nou pla d'ordenació urbanística. Mercè assegura que el nou govern revisarà el document abans no tiri més endavant. Escoltem en Joan Manel Robles.
La tercera moció de censura a Setcases en 8 anys ha prosperat amb els vots a favor dels 3 regidors promotors del mateix equip de govern que els altres electes, l'abstenció de la regidora Núria Vila i el vot en contra del fins ara alcalde Joan Casadevall. Amb això ha quedat nomenat alcalde Francesc Mercè, el segon candidat més votat en les passades eleccions. Els regidors promotors de la moció han explicat que el motiu fonamental per presentar-la ha estat la desinformació i la gota que ha fet vessar el got ha estat l'actualització del nou POUM, que feia 30 anys que no es revisava. Els regidors van demanar que no es tirés endavant l'avanç de projecte per no perjudicar cap veí, segons expliquen, i van votar-ho en contra per ple, però Casadevall va dur-lo a terme igualment per decret. Francesc Mercè és el nou alcalde de Setcases.
El fet de que haguem arribat aquí no ens complau gens. Avui per nosaltres és un dia que un dia trist, ja ho he dit abans. I vam decidir parar temporalment el POUM, vale? Perquè per poder revisar els regidors, la base principal no perjudicar cap veí del poble, que no li descalifiquessin cap terreny ni res. I llavors, bé, es va acordar això, i no es va produir, es va parar per ple, llavors l'alcalde per decret ho va tirar endavant. Vull dir, de fet, això ja és un fet que denota que no hi ha bona avinença política.
El fins ara Batlle ha argumentat que sempre ha donat la mà a la resta de regidors per informar-los i que no s'han presentat a diverses reunions convocades al llarg d'aquests 2 anys. Joan Casadevall és el ja exalcalde de Setcases.
En 22 mesos hem fet 25 reunions de la comissió de govern, algunes de 4 hores. I evidentment que algunes ens hem cridat i ens hem cridat també és política això, eh? I hem fet 12 plens, que a dos no veu vindre, importants. D'acord? És a dir, que si vosaltres no teniu la informació i no heu participat en 20, en 37 reunions del que es fa a l'Ajuntament, jo no he fet res, no he fet res que vosaltres no sapigueu.
El nou equip de govern revisarà el projecte inicial del POUM abans de decidir res al respecte.
El primer de tot, el que tenim que fer és revisar-lo. Perquè, és clar, aquí ens demaneu informació, hem rebut trucades l'un i l'altre, però és que no vulguem donar informació, és que no la tenim. Un dels motius principals d'aquesta moció de censura ha sigut la desinformació.
Francesc Mercè també ha anunciat que repartirà la remuneració de l'alcalde entre la resta de regidors que vulguin sumar-se a l'equip de govern. També ha estès la mà a Joan Casadevall, que preferirà mantenir-se com a regidor no adscrit per fer oposició. Francesc Mercè creu que la resta de regidores tenen potencial per fer bona feina en els pròxims dos anys. Sílvia Bassaganyes és secretària interventora en tres ajuntaments i Cristina Gardell és secretària administrativa a Vilallonga de Ter. A Núria Vila li avala la feina feta en la regidoria de Cultura.
No deixem encara la política perquè més d'una vintena de persones s'han reunit a la Lira de Ripoll sota el lema Tombem l'extrema dreta. Durant l'acte també han presentat Feminisme en disputa, un quadern elaborat des d'Endavant Osan, l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans. L'acte ha servit per reivindicar la lluita per construir un feminisme combatiu i emancipador i plantar cara al govern local d'Aliança Catalana. Paula Sayago.
Endavant Osan, l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, ha presentat a Ripoll Feminisme en disputa, un quadern elaborat des de l'organització i que, com asseguren, vol rearmar políticament a la població per al combat i la construcció d'un feminisme combatiu i emancipador als Països Catalans. Escoltem a Padre Vallejo, portaveu nacional Endavant Osan.
Hi ha una qüestió de com actua l'extrema dreta i Aliança Catalana en concret, que és la prohibició de fer actes, no? I ho han estat explicant les companyes de com estan prohibint cada cop fer més coses, no deixen fer res al carrer. Llavors nosaltres pensem que una bona manera era fer aquest acte al carrer i, d'altra banda, pensem que el feminisme, que la proposta feminista que avui presentàvem, és un puntal, un ariet importantíssim contra l'extrema dreta.
Endavant ha aprofitat l'ocasió per reunir els ripollesos a la Lira amb el lema Tombem l'extrema dreta, un acte de protesta i de crida a lluitar contra la por i a favor de l'organització social.
Nosaltres pensem que la proposta més important o la qüestió més important és no tenir por i continuar a fer el millor que hem fet i el millor que ha fet les classes populars catalanes històricament, que és organitzar-nos, que és lluitar i que és plantar cara al poder.
Els organitzadors van escollir la plaça de la Lira pel simbolisme que ha adquirit recentment.
Fa poques setmanes es va censurar l'exposició fotogràfica pel fet que hi havia unes nenes que portaven vel i això nosaltres volíem deixar clar que per les feministes, per les dones, identitats dissidents, el nostre perill no és que unes nenes portin vel, sinó el nostre perill és aquesta gent que censura actes que ens persegueix.
L'acte va empoderar els presents a lluitar per un feminisme que, com diuen, ha de ser antiracista, internacionalista i per a totes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou i dos minuts. Agustí Arbós, l'alcalde d'Olot, diu que la capital de la Garrotxa té capacitat per créixer en habitatge i que s'ha d'evitar la segregació. Aposta per pisos amb uns mínims de qualitat. El Pla de Dalt, el Morrot o Benavent són algunes de les zones on el planejament urbanístic contempla la possibilitat de construir habitatge nou.
Per Agustí Arbós, la solució al problema de l'habitatge a Olot passa per diverses opcions. D'una banda, en la regeneració del nucli antic amb habitatges públics i privats. D'altra banda, la promoció d'habitatges públics a Sant Cristòfor, però també altres promocions privades. El que té clar l'alcalde d'Olot, però, és que cal evitar la segregació i apostar per habitatges de qualitat.
La solució a la situació de l'habitatge a Olot, potser a altres ciutats és diferent, tinc molt clar que no passa per fer grans promocions d'habitatge en pisos molt petits, centrats només en un col·lectiu molt concret. Han de ser pisos dignes. I, evidentment, hi haurà pisos que hauran d'anar destinats a persones en risc de vulnerabilitat o en risc d'exclusió, però aquests no hem de cometre l'error de fer una gran promoció i generar com una segregació amb aquest tipus de perfils. Aquests perfils els hem de distribuir perquè és la manera de generar comunitat i de que aquestes persones puguin tornar a recuperar un nivell de vida millor o aconseguir-lo.
La ciutat, diu Arbós, té capacitat per créixer pel que fa a habitatge.
Hi ha tot un punt per desenvolupar el Serrat, que en diríem, abans d'arribar al Morrot a l'esquerra, hi ha una zona que s'ha de desenvolupar, diríem, entre el barri del Pla de Dalt, Xiprer, al darrere fins a l'Hospital. Són zones que s'han d'urbanitzar, a la zona de Batet-la-Vila, que està entre Benavent i les Fonts, tota aquella zona, doncs són zones que el planejament urbanístic preveu que es pugui urbanitzar amb habitatge.
Paral·lelament, des de l'Ajuntament es treballa per evitar les ocupacions. En aquest àmbit, Arbós demana una llei més dura per evitar situacions, diu, esperpèntiques.
Hi ha gent que viu de les ocupacions i genera situacions que són verdaderament esperpèntiques. Gent que ocupa un bloc de pisos, canvia els panys i relloga les habitacions a d'altres pseudoocupes que paguen per estar ocupant aquell lloc i queden absolutament, entre cometes, esclavitzats, perquè queden en una situació de vulnerabilitat gegant, depenen d'un especulador que és com el cap ocupa, que fa com d'immobiliari i es dedica a rellogar pisos ocupats, a més amb xantatges i amb males praxis. I això, dia d'avui, no hi ha lleis a aquest país que ens permetin actuar-hi de manera clara, i en tenim identificats. I hem aconseguit desallotjar alguns, però ens costa moltíssim.
Recentment, l'Ajuntament d'Olot ha creat una oficina que es dedica específicament a tractar temes relacionats amb ocupacions.
Olot comptarà amb un nou punt de captació d'aigua. L'Ajuntament està executant les obres de construcció de dos pous a la Ronda de les Fonts que permetran conduir aigua als dipòsits ubicats a sota de Batet. Fins ara, l'únic punt de captació d'aigua era el de la zona del Parc Nou.
L'Ajuntament d'Olot està duent a terme aquests dies unes obres a la Ronda de les Fonts. Allà s'hi establirà un nou punt de captació d'aigua. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
Olot només tenim un punt de captació d'aigua que és precisament al costat del Parc Nou. I aleshores per tenir una altra font d'aigua potable, per si hi ha mai cap incidència, doncs són aquests pous que s'estan fent precisament aquí al sector de les Fonts, que són els pous que han d'omplir el nou dipòsit que ja està construït en el sector, diguem-ne, del sector de les Fonts, sota Batet.
Es tracta de dos pous de diferent profunditat.
Aleshores els treballs consisteixen en fer tota la caseta per les bombes d'impulsió i després la canonada, no?, que puja l'aigua fins al dipòsit, no? Això permetrà, diguem-ne, assegurar el subministrament d'aigua potable a tota la ciutat d'Olot per molts i molts anys.
La idea és que els pous estiguin en funcionament passat l'estiu. S'espera que a mitjans d'abril les obres ja estiguin acabades. Mentrestant, quedarà tallat parcialment el carrer Josep Maria Folch.
Són les 8:21, el sector primari es reivindica. En concret, el sector primari de la Vall de Camprodon comptarà amb una associació que vol defensar els interessos de la pagesia i crear consciència a la societat sobre la importància que té el sector. De moment, ja hi ha una vintena de membres interessats i destaca que una part important d'ells són Carolina Ríos, molt joves.
Llanars va acollir la presentació de l'Associació de la Pagesia de la Vall de Camprodon, una entitat nascuda arran dels diferents projectes que s'estan desenvolupant en aquest territori, com és el cas de valls circulars i paisatges agroforestals resilients. Tot i que encara està en procés de creació, l'associació ja compta amb un total de 20 membres i les previsions indiquen que aquesta xifra seguirà creixent perquè hi ha al voltant d'una quarantena de pagesos interessats, entre els quals hi ha diversos joves que han apostat per aquest projecte, una dada que anima als membres de la junta d'aquesta entitat. Ho explica Núria Simón, presidenta de l'associació.
Hem fet una junta molt ampla. En principi hi ha una quarantena de pagesos de la vall interessats, però bueno, sempre quan has d'engegar alguna cosa, doncs hi ha qui s'hi posa una mica més que altres, però això és normal. I som més o menys una vintena que sí, que ens hem reunit unes quatre vegades ara aquestes últimes setmanes, o aquest últim mes i pico, i amb l'idea d'això, doncs, de perfilar, de veure si realment teníem interès de formar aquesta associació, quins objectius teníem, i de final, doncs, de tirar-la endavant, no?, i de consolidar-la. Sobretot, una cosa que estem molt orgullosos és que hi ha jovent, hi ha joves pagesos de la vall que s'hi han implicat i que tenen ganes de fer coses, perquè al final aquesta associació la fem també per ells, no sé com dir-ho, pel present, però també per un futur.
Una de les propostes que vol fer l'associació és recuperar la fira ramadera per la Puríssima i fer un col·lectiu amb els pagesos de la Catalunya Nord.
Fer una fira ramadera per la Puríssima, una fira grossa, val, que ja s'havia fet antigament i es voldria com recuperar per donar visibilitat això a la ramaderia i a la feina que fem a la vall. I un dels altres objectius que també tenim una mica ja enfilat és fer un col·lectiu amb pagesos de Catalunya Nord, d'aquí del Vallespí, val, que estan igual que nosaltres, són pagesos de muntanya, malgrat que estan en un altre estat, però compartim feina, compartim muntanyes, compartim cultura, i per tant creiem que això també pot ser una manera de fer aquesta difusió conjunta amb realitats que són molt semblants, que ens doni força com a associació de cara a altres entitats, de cara, doncs, a la societat.
Aquesta associació té com a objectiu representar el sector primari de la Vall de Camprodon, ramaders, agricultors i el sector forestal, i a més de defensar els interessos del sector, també volen donar a conèixer aquesta feina i crear consciència en la societat sobre la importància del sector primari.
De fet, l'habitatge, el turisme i el sector agroalimentari centren la segona jornada de futurs possibles organitzada per la xarxa d'economia solidària del Ripollès. L'objectiu de la iniciativa és posar en comú la manera de solucionar problemàtiques que afecten el territori. El treball en xarxa ha de permetre trobar solucions a aquestes problemàtiques a partir d'experiències viscudes.
La segona jornada de futurs possibles organitzada per la xarxa d'economia solidària
del Ripollès ha analitzat com treballar coordinadament i efectivament els reptes en matèria d'habitatge, turisme, alimentació i sector primari. És per això que han convidat les entitats Pirineu Viu, l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial i la Fundació Comunitària Vall de Camprodon en una jornada que també era oberta al públic en general. Després del dinar han organitzat dues taules de treball, una d'elles per abordar els reptes agroalimentaris. Gaspar Tarrida és membre de la xarxa d'economia social del Ripollès.
Podem parlar de sobirania alimentària, de la capacitat que tenim de produir els aliments que volem, de quina qualitat volem que tinguin, de com volem fer-ho, i per això deia doncs, que inicialment que la preocupació és l'impacte que tenim sobre nosaltres mateixos, per tant socialment i en el medi. Aquí poden haver tot tipus de propostes i per això hem convidat, per exemple, doncs, a la Fundació Comunitària Vall de Camprodon i els seus projectes, també, per exemple, un projecte com el de Mas La Sala, aquí a Sant Pau.
En l'altra taula s'han tractat els reptes vinculats a l'habitatge, que també afecten l'àmbit turístic.
És evident que la preocupació hi és. Aquí sortiran doncs, temes com la pròpia gentrificació o el que són doncs, els habitatges d'ús turístic, etc.
Amb les conclusions de les taules de treball, ara es tracta de posar en pràctica els coneixements, conèixer els àmbits en què les entitats poden col·laborar i les administracions que poden vehicular les solucions. Ricard Villanueva és membre de la xarxa d'economia social del Ripollès.
El següent pas serà que cada entitat, des del seu àmbit d'actuació, pugui i estar influenciat pel que s'ha parlat aquí col·lectivament i després també individualment que cadascú faci els seus canvis a nivell de consum, a nivell de producció, a nivell de gestió de turisme o d'habitatge, influenciat una altra vegada per aquest espai de debat col·lectiu.
Ara es donaran a conèixer les conclusions de la jornada per començar-hi a treballar.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Les jornades europees d'artesania.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Benvingut al futur de la gestió energètica amb Bassols Energia. Ara, amb la nostra app, tens el control total a les teves mans. Amb l'app de Bassols Energia podràs controlar el teu consum en temps real, consultar les teves factures de forma fàcil i ràpida, gestionar els moviments de la teva bateria o guardiola solar, perquè sabem que el teu temps i el teu estalvi són importants. Amb la nostra app, cuidaràs més fàcilment de la teva energia i del planeta. Descarrega-la ara a l'App Store o Google Play i descobreix l'energia compromesa de Bassols Energia.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, al teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
El 5 d'abril arriba l'Ubic Fest, la jornada de portes obertes de l'Ubic convertida en un festival. Coneixeràs tots els graus i cicles, rebràs orientació universitària i visitaràs totes les instal·lacions de la universitat. Inscriu-t'hi ja a ubic.cat/jpopresencial. El dissabte 5 d'abril vine a l'Ubic Fest, unes portes obertes que et faran vibrar.
L'olor de carn a la brasa, el primer mos d'una esmorzar de forquilla que et fa tancar els ulls de plaer. El gust d'un plat ben preparat.
Ei, deixa d'imaginar-t'ho i vine al nou entrepà. Aquí sí que es menja de veritat.
Esmorzars de forquilla que t'omplen d'energia. Menú de migdia de dilluns a dissabte i sopars per encàrrec divendres i dissabtes. I si et ve de gust compartir tapes, peixatades o mariscades, fes el teu encàrrec. Passa per al nou entrepà al carrer Bisbe Lorenzana 3 o truca al 872-208-237 o al 638-236-352. El nou entrepà, on el bon menjar no s'imagina. Estàs-te!
Quina passada! La restauració d'aquest cotxe t'ha quedat brutal. La tapisseria també l'has fet tu?
A Autolot reparem i renovem tots els teixits interiors del teu vehicle. Reparació de seients, volants i sostres. I també la tapisseria relacionada amb el món de la nàutica. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem!
Bon dia, són 2:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És el moment de posar-nos al dia. Avui la crònica política marca el pols de l'actualitat dels 5 minuts més. Francesc Mercè és el nou alcalde de Setcases després que aquest dilluns hagi tirat endavant la moció de censura presentada contra Joan Casadevall, que ha ostentat el càrrec fins ara. Una de les desavinences entre els regidors havia estat el projecte del nou pla d'ordenació urbanística municipal. Mercè diu que aquesta és una situació no volguda.
El fet de que haguem arribat aquí no ens complau gens. Avui per nosaltres és un dia trist, ja ho he dit abans. I vam decidir parar temporalment el POU, vale? Perquè per poder revisar els regidors, la base principal no perjudicar cap veí del poble, que no li descalifiquessin cap terreny ni res. I llavors, bé, es va acordar això i no es va produir. Es va parar per ple, llavors l'alcalde per decret ho va tirar endavant. Vull dir, de fet, això ja és un fet que denota que no hi ha bona avinença política.
Parlant encara de política, més d'una vintena de persones es reuneixen a l'elita de Ripoll sota el lema Tombem l'extrema dreta. Durant l'acte també han presentat Feminisme en disputa. És un quadern elaborat des d'Endavant Ossant, l'organització socialista d'alliberament nacional dels Països Catalans. L'acte ha servit per reivindicar la lluita, per construir un feminisme combatiu i emancipador i per plantar cara al govern local d'Aliança Catalana. Patri Vallejo és portaveu nacional de la formació.
Hi ha una qüestió de com actua l'extrema dreta i Aliança Catalana en concret, que és la prohibició de fer actes, no? I ho han estat explicant les companyes de com estan prohibint cada cop fer més coses, no deixen fer res al carrer. Llavors nosaltres pensem que una bona manera era fer aquest acte al carrer i d'altra banda pensem que el feminisme, que la proposta feminista que avui presentàvem és un puntal, un ariet importantíssim contra l'extrema dreta.
A Olot, Agustí Arbós diu que la ciutat té capacitat per créixer en habitatge i que s'ha d'evitar la segregació. Aposta per pisos amb uns mínims de qualitat. Zones com el Pla de Dalt, el Morrot o Benavent són algunes de les zones on el planejament urbanístic municipal contempla la possibilitat de construir-hi habitatge nou. Pel que fa a les ocupacions, Arbós diu això.
Hi ha gent que viu de les ocupacions i genera situacions que són verdaderament esperpèntiques. Gent que ocupa un bloc de pisos, canvia els panys i relloga les habitacions a d'altres pseudoocupes que paguen per estar ocupant aquell lloc i queden absolutament, entre cometes, esclavitzats, perquè queden en una situació de vulnerabilitat gegant, depenen d'un especulador que és com el cap ocupa, que fa com d'immobiliari i es dedica a rellogar pisos ocupats, a més amb xantatges i amb males praxis. I això, a dia d'avui, no hi ha lleis a aquest país que ens permetin actuar-hi de manera clara. I en tenim identificats. I hem aconseguit desallotjar alguns, però ens costa moltíssim.
Olot comptarà amb un nou punt de captació d'aigua. L'Ajuntament està executant les obres de construcció de dos pous a la ronda de les fonts que permetran conduir aigua als dipòsits ubicats sota de Batet. Fins ara, l'únic punt de captació d'aigua era a la zona del Parc Nou. Escoltem precisament el regidor Jordi Güell, és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot.
Olot només tenim un punt de captació d'aigua que és precisament al costat del Parc Nou. I aleshores per tenir una altra font d'aigua potable, per si hi ha mai cap incidència, doncs són aquests pous que s'estan fent precisament aquí al sector de les fonts, que són els pous que han d'omplir el nou dipòsit que ja està construït en el sector, diguem-ne, del sector de les fonts, sota Batet.
Els pagesos de la Vall de Camprodon s'unifiquen, tindran una associació que vol defensar els interessos de la pagesia i crear una consciència a la societat sobre la importància que té aquest sector. De moment, ja hi ha una vintena de membres interessats i destaca que una part important són joves. Entre les propostes que tenen sobre la taula, les explica la Núria Simó Bartomeu, la recuperació d'una fira clàssica.
Fer una fira ramadera per la Puríssima, una fira grossa, val, que ja s'havia fet antigament i es voldria com recuperar per donar visibilitat això a la ramaderia i a la feina que fem a la vall. I un dels altres objectius que també tenim una mica ja enfilat és fer un col·lectiu amb pagesos de Catalunya Nord, d'aquí del Vallespí, val, que estan igual que nosaltres, són pagesos de muntanya, malgrat que estan en un altre estat, però compartim feina, compartim muntanyes, compartim cultura, i per tant creiem que això també pot ser una manera de fer aquesta difusió conjunta amb realitats que són molt semblants, que ens doni força com a associació de cara a altres entitats, de cara a la societat.
I per cert, l'habitatge, el turisme i també el sector agroalimentari centren la segona jornada de Futurs Possibles organitzada per la Xarxa d'Economia Solidària del Ripollès. L'objectiu de la iniciativa és posar en comú la manera de solucionar problemàtiques que afecten el territori a partir d'experiències compartides. Escoltem precisament un dels impulsors d'aquesta iniciativa, és en Gaspar Tarrida, valorant tot el que té relació amb aquestes jornades.
Podem parlar de sobirania alimentària, de la capacitat que tenim de produir els aliments que volem, de quina qualitat volem que tinguin, de com volem fer-ho, i per això deia, doncs, que inicialment que la preocupació és l'impacte que tenim sobre nosaltres mateixos, per tant, socialment i en el medi.
I atenció, perquè s'obre el termini per presentar la declaració de la renda i avui en parlarem àmpliament amb en David Bertrin en uns instants en temps de conversa. Per primera vegada, les jornades europees d'artesania arriben a Olot. Durant tota la setmana es faran tallers, demostracions d'oficis, conferències i mostres de curtmetratges. La IER organitza els actes i compta amb la col·laboració de l'Espai Crater i la Generalitat. Aquestes jornades ja s'havien celebrat prèviament a França. Escoltem precisament una de les organitzadores des de la IER, en parla Anna R.
Deixeu-ho clar, cadascú té la seva idiosincràsia i la seva manera d'entendre el món i d'entendre la seva societat, no? Però sí que és veritat que aquí hem tirat molt per tot l'industrial, per tot, no, per grans empreses i els artesans...
Hem anat a l'extrem,
sí,
no?
Sí, jo crec que ara estem tornant, vull dir, és la llei aquesta del pèndol, ara estem tornant i perquè estan sortint molts artesans amb moltes disciplines diferents.
Allí avui hem de parlar, sens dubte, del Festival Sismògraf, perquè se centra en els boscos i en l'alimentació. Són dues de les temàtiques escollides per l'organització d'enguany. El certamen, que es durà a terme a Olot a finals d'abril, comptarà amb Sol Picó, Marcelí Antonez i diferents companyies europees. Escoltem la directora del certamen, és l'Atena Busquets.
Ser un festival de les arts del moviment, però amb aquesta mirada més... planetària, en el sentit de dir com podem habitar millor aquest espai que ens sosté, que és el planeta Terra, no? I pensar com podem habitar millor aquest espai des de projectes artístics, que és el que és el que ens ocupa com a festival de... com a festival de creació i d'arts en moviment.
I avui us presentem una banera, és la banera del camí que ha arribat a Olot. Pere Elias és un poeta aficionat de Reus que ha escrit aquesta banera única que parla sobre el camí de Sant Jaume, que ha fet en diverses ocasions. Ara es dedica a fer caminades arreu del país per donar a conèixer la seva composició. Anem als esports. Els equips garrotxins de darts fan un gran paper a la 30a Lliga d'hivern de l'ADG. Un dels garrotxins, l'Almogàver Team, ha aconseguit quedar campió del grup 2 al play-off que celebra Bisaura. A més, un dels jugadors, Josep Arimany, afirma que el nivell a la Garrotxa cada vegada és més alt.
I el nivell, sí. El nivell, nosaltres, a l'ADG sempre, al principi, doncs, costava, doncs, d'arribar... Però ara, clar, quan ens veuen que nosaltres estem allà, ja no som nosaltres els que estem nerviosos per si guanyem, són ells que estan nerviosos per guanyar-nos.
El garrotxí Arnau Carbona preveu una bona temporada de pesca gràcies a les pluges d'aquest març. Explica que durant la sequera s'ha notat un canvi important en el comportament i la mida dels peixos.
La sau ara mateix està al 50% i fa molt poc estava al 6%. Estava tan baix que, de fet, no sortia ni a compte anar a pescar, perquè no podies arribar a l'aigua ni amb el cotxe ni amb res, havies de caminar molt de tros per poder pescar. En canvi, ara el 50% ja té unes capacitats aptes per fer aquesta pesca, i no només els pantans, evidentment els rius. Per molt que el Fluvià, per exemple, no tingui cap presa ni cap pantà, aquestes petites escudoses o alguna cosa així, s'acaben d'emplenar fins a dalt i va superbé.
I uns 150 esquiadors han participat aquest cap de setmana a la 24a edició del Trofeu Marmota, celebrat a Vallter. Organitzat per l'Esquí Club Camprodon, la jornada ha comptat amb la participació de diverses joves promeses de les categories U10 i U12. El bon temps de diumenge ha fet que hagi estat una de les proves més seguides dels últims temps.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores, Dani Ramírez.
La setmana comença amb cel clar, anticicló i encara una mica de vent de nord. I avui preveiem calor, màximes de 20 a 24 o 25 graus. A Mieres han baixat a 2, però de dia en aquest sector de la Baixa Garrotxa podrien arribar a superar els 23-24 graus. Una temperatura realment elevada i també a muntanya, al Pirineu, la temperatura serà alta, amb valors de 10 graus a 2.000 metres. La temperatura molt, molt primaveral, però que durarà poc, perquè hi ha un canvi de temps, baixa la temperatura 4 o 5 graus i dimecres en baixarà 4 o 5 més. En total, en pot baixar entre 5 i 10, una baixada important, que notarem sobretot dimecres, i demà al vespre i nit pot caure algun ruixat a la Costa Brava, a l'Empordà, Cap de Creus, i ja la nit de dimarts a dimecres podria ploure altres sectors o també dimecres al matí algun xàfec, a la tarda es pot repetir alguna tempesta i nevaria cap a 1.700-1.800 metres novament al Pirineu Oriental.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família. Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Càmping Lava, escapada a prop, moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com.
Arriba un dels moments, no sé si dir més esperats o no, però sí que més delicats. És aquell moment en què qui més qui menys creu els dits per veure què passarà a l'hora de fer la declaració de la renda. Arrenca una campanya, la del 2024, que, atenció, permet per primera vegada els pagaments a través de Bizum. Anem al consultor de Sant Joan de les Abadesses, en David Bertrina. Què tal, David, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Joel, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Per primera vegada podrem pagar per Bizum. Això és com molt modern, no?
Efectivament, en aquest cas Hisenda doncs, també adopta les noves tecnologies, que de fet ja fa anys que ho fa, però en aquest aspecte del pagament aquest any ens hi afegeix el Bizum i també les targetes de crèdit o de dèbit. Per tant, és un pas més per donar facilitats en el pagament de les rentes.
Què hem de tenir en compte aquest any, David? Quines novetats hi ha?
Bé, no és un any de grans novetats, però sí, com sempre, hi ha alguns elements que no podem obviar. posem per cas, per mi, dels importants que hi ha, hi ha un augment de la reducció per rendiments del treball. Això què vol dir? Doncs que davant de contribuents amb salaris més baixos, aquest any tindran un import més gran per reduir la seva base imposable, pel qual doncs pagaran una mica menys d'impostos. Una altra novetat que també hi ha que cal tenir molt present, segur que estàs al cas amb aquella xifra màgica de que estem obligats a fer la renta sempre que cobrem més de 22.000 euros,
sí.
Però també sempre hi afegim aquell element que diu sempre i quan vinguin d'un sol pagador. Aleshores, quan tens més d'un pagador, l'obligació ja no són 22, sinó que eren 15.000. Doncs aquest any aquests 15.000 els passen fins a 15.875 euros, el que pot ser doncs que hi hagi menys gent obligats a fer la renta.
Però sigui com sigui, encara seguirem pagant més si tenim dos pagadors o més, no?
Exactament, hem de tenir present sempre el dels dos pagadors perquè és un element molt important, perquè el que comporta moltes vegades és que algun dels pagadors hagi fet retencions inferiors a les que pertoquen. Per tant, sobretot, molt important, quan tinguem dos pagadors en un exercici, sempre i quan que el segon hagi passat dels 1.500 euros, cal tenir-ho present, en aquest cas recordem que aquest any a partir dels 15.876 euros estarem obligats. Si hem cobrat menys, no. Per tant, aquesta xifra que s'actualitza una miqueta, que en tot cas és positiu pels contribuents en aquest cas.
Aquí també tenim una altra trastada, que és si cobres de l'atur, per exemple, si la teva empresa fa alguna mena d'expedient de regulació i part del teu sou ve de l'atur i la resta el cobres de l'empresa. Aquí aquests problemes no els han resolt encara, que no?
No els han resolt perquè es considera, com molt bé dius tu, un segon pagador i per tant la fiscalitat que se'n deriva és la mateixa que qualsevol altra. Sí que fem un apunt, Joel, si et sembla, que és una cosa que els darrers dies les ministres anaven una mica de corcoll, i aquí sí que hi ha un canvi important, que mentre que inicialment vam dir que a partir d'aquest any tothom que cobrés l'atur, independentment de l'import que cobrés, vindria obligat a fer la renta, finalment han fet marxa enrere i sembla ser que això aquest any ja no s'aplica. En tot cas, s'iniciarà l'any que ve. Per tant, ull a tots aquells que en principi tenien present que aquest any per primera vegada tenien que fer la renta al cobrar atur, això ha quedat aturat i en principi, repeteixo, fins l'any que ve. Aquest és un element que se n'havia parlat els darrers dies perquè feia que encara que no complissis les xifres que s'estableixen, que ara parlàvem tu i jo, igualment tinguessis que fer la renta. Doncs no, això han fet un pas enrere i per tant aquells aturats que preveien fer la renta perquè així s'establia, ja no hauran de fer-ho. Esperarem a veure què passa.
David, què passa amb les reduccions per lloguer? Tenim alguna novetat en aquest aspecte?
Molt important, això fa referència sobretot als que cobren lloguer en aquest cas, Joel, no els que el paguen, sinó els que el cobren. En aquest cas, en els propietaris hi ha hagut canvis importantíssims, sobretot en zones tensionades, com les d'Olot, com seria el cas d'Olot, per exemple, o de Ripoll. En aquests casos, ull, fins ara hi havia unes rebaixes del 60%, ara canvien les reduccions i va des d'un 50 fins a un 90, depenent de tot un seguit de casuístiques. Però tota aquella gent que rendi pisos aquest 2024, repeteixo, que els cobri, que cobri lloguers, doncs hauran de modificar la seva fiscalitat depenent amb a qui arrendes, si són joves o si hi ha tot un seguit de criteris que han canviat una mica. Per tant, també és un canvi important, Joel. També.
I què passa amb les persones que lloguem pisos?
Els que llogueu pisos, recordeu que, per desgràcia, la llei ja no preveu la seva deducció, és una deducció que es va perdre, a no ser que fos una deducció que ja venies aplicant amb l'antiga llei. Aquest és un element que no s'ha recuperat. L'únic que no em canso mai de repetir que en el cas de Catalunya, recordem que hi ha unes deduccions estatals i unes específiques per comunitat. En el cas de Catalunya, si compleixes un seguit de requisits que no són senzills, sí que podries tenir dret a deducció de lloguer. Per tant, si ets jove, vidu, minusvalia, si tens algun d'aquests elements, tens la possibilitat, s'ha d'estudiar, que en el cas de Catalunya et puguis aplicar deducció, però la deducció estatal, recordem, Joel, que ja no existeix com a tal,
En la campanya del 2024 destaca que s'han millorat els beneficis fiscals també per les donacions a entitats sense ànim de lucre. Com anirà això?
Doncs és cert, el que hem fet ha estat un increment de la part tu per cada 100 euros, per entendre'ns, que poses en una entitat d'aquestes característiques, tenies dret a una deducció. Concretament, els 150 primers euros, tenies dret a una deducció del 80%, sí? Doncs això aquest any s'amplia fins als 250 euros. Per tant, totes aquelles donacions que fem amb entitats sense ànim de lucre, els primers 250 euros ens reduiran al 80%, i el restant a un 40%. que també hi ha un augment, eh? Per tant, sí, aquí també hi ha una certa millora en aquests elements de deducció.
David, aquests dies s'ha parlat molt dels mutualistes jubilats. Com queda la seva situació?
Mira, això és com una petita locura, eh? Recordem que mentre que inicialment a través d'una sentència del Suprem de cop i volta tot un pilot de jubilats que havien cotitzat en els anys 60 i 70 van veure com podien recuperar una part important, perquè per entendre'ns i sense entrar en detall, tenien un excés de cotització i tenien dret a unes deduccions, els van fer, l'any passat, van fer que tots presentessin davant d'Hisenda un model que havia creat a tal efecte per poder demanar la devolució. Recordem que això de cop i volta, quan ja semblava que tothom aniria cobrant aquests drets que, als quals tenien dret, de cop i volta doncs, surt una normativa que atura les devolucions i diu que en tot cas, a partir d'ara, aquestes devolucions es faran anualment de mica en mica, o sigui, paulatinament any a any. Això va provocar grans crítiques i ara finalment el Ministeri sembla ser que d'alguna manera el d'Hisenda diu que modificarà la normativa i ara diu que es podran cobrar totes de cop en aquest any 2025. Per tant, fixa't quins canvis, Joel. Primer, surt una sentència on obliga, en aquest cas del Suprema, on obliga a que hagin de retornar un pilot de cèntims a mutualistes. Aleshores, ho aturen, treuen una normativa, diuen, vinga, teniu aquest dret. Ho aturen abans de final d'any i diuen, no, ara no podeu utilitzar aquest criteri. En treuen un nou criteri pel qual establien un calendari de devolucions fraccionades que anava del 2025 al 2028. I ara, les darreres declaracions de la ministra diuen que el que faran és pagar-ho aquest 2025. Per tant, sembla un joc una mica complicat, A vegades ens costa d'entendre quines són la realitat del moment jurídic. Però sembla ser, i aquí sí que hem de donar una notícia important, és que sembla ser que ara al final aquest 2025 els mutualistes cobraran de cop aquest import que se'ls deu.
Doncs no sé,
estarem amatents a les novetats.
Estaran contents. David, hi ha deduccions per fills o com està aquesta situació?
Seguim. Hi ha una certa... Sí, el recordem que en el cas de Catalunya tenim una deducció específica pel naixement de fills, però en el cas de l'Estat, efectivament, tenim la deducció, tenim els mínims personals i familiars, seguim uns criteris semblants, on hi ha una voluntat en principi de sí, poder aplicar deduccions pel fet de tenir fills menors o majors en cas de minusvalies. Per tant, aquí no hi ha grans canvis, seguim amb la mateixa línia, Joel.
Molt bé, aquí hi ha un aspecte important, David, que em sembla que és important que destaquem, perquè s'ha estat parlant molt de la rebaixa de l'IRPF per les rendes de fins a 33.000 euros aprovades pel govern la setmana passada. Ull, perquè això aquesta vegada no ho podeu demanar,
No, això no, això són... A veure, tu saps, com t'he dit, i jo crec que cada vegada ho tenim més clar, amb l'impost sobre la renta en aquest cas, diguéssim, podem parlar d'una certa dualitat. Una part la gestiona, una part en determina la seva normativa l'Estat i l'altra part la Generalitat. Per tant, en aquest cas, les comunitats autònomes, com en el cas Catalunya, tenen la possibilitat de legislar sobre una part d'aquest impost. I en aquest cas el que hem fet ha estat això, una certa reducció dintre de les taules de les rentes de fins a un cert import. Veurem efectes pràctics com acaben afectant. La voluntat, sembla ser, per part de la Generalitat, era donar això, fer que certes rendes fins a un cert import, doncs tinguessin una millora en la seva tributació. Recordem que Catalunya, Joel, és una de les comunitats on el tipus és més alt i on, per entendre'ns, les reduccions no són de les més importants que hi han. I està bé que d'alguna manera es vagi matitzant i tinguent present la realitat del nostre país.
David, en confiança entre tu i jo, què surt més a compte? Fer la declaració de renda a Catalunya o ser un ciutadà de la resta de l'Estat espanyol?
Mira, jo et diré a la gent que aquesta pregunta clarament, mira, te posaré una cosa que jo faig de tant en tant,
Aviam.
És un joc una mica malèfic, però tu l'entendràs. Quan faig la renta, a vegades, en el cas del meu programa, perquè les gestories tenim programes específics, jo puc posar a quina comunitat estic fent la renta. O sigui,
sí.
Jo faig la renta, llavors la canvio. O sigui, normalment tinc posat Catalunya i aleshores a vegades poso altres comunitats. I tinc una pràctica que a vegades hi poso la comunitat, per exemple, de Madrid. És cert que les diferències són molt importants. A favor de Madrid, lògicament.
Clar,
O sigui, és un exercici que podem fer que la gent comprovi. Un simple canvi de comunitat, veuràs que les diferències són importants. Però no només amb això, Joel, he parlat de Madrid, et podria parlar d'altres. On està l'element? Com t'he dit, aquesta capacitat normativa que té la Generalitat, cada comunitat, doncs ella decideix quins són els elements a on li volen donar més èmfasi o aplicar més deducció. I pot haver una comunitat que decideixi que el fet d'anar al gimnàs doncs és deduïble amb renta. Lògicament, el que vagi al gimnàs i faci la renta en aquella comunitat, li sortirà molt millor. Amb això què et vull dir? Que aquí cada comunitat té la capacitat per decidir sobre allò que vol que hi hagi una fiscalitat especial. En el cas de Catalunya, fa molts anys que tenim la mateixa, no hi ha grans canvis, i no som dels que en tenim més. Però vaja, això ja serien figues d'un altre paner.
David, ja per acabar, de quin tant percent de diferència podríem estar parlant?
Ui, no, 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 això no, aquesta pregunta és impossible, perquè recordeu que la renta, Joel, recorda que la renta és progressiva. Què vull dir amb això? Que de fet el que més guanya més paga. Aquesta progressivitat en diferents trams de renta comporta disparitat de tributacions. Per tant, jo no podem ara tampoc, ho hem fet una mica així en plan broma, sí que jo el que volia mostrar clarament és dir que cada comunitat tindrà la capacitat per decidir si vol que els seus súbdits paguin més o menys impostos. Altra cosa és que les necessitats fan que a vegades això, els impostos s'incrementin, però jo, això ja és un tema específic de cada comunitat i de cada realitat econòmica,
David Bertrina,
ara que no, escolta'm, no canviem ara de comunitat per temes fiscals ara, que això se'n diu dumping fiscal,
David Bertrina, gràcies com sempre per atendre la trucada dels 5 minuts més i sobretot gràcies per ser tan didàctic.
Molt bé, vinga, abraçada forta a tothom.
Abraçada gran. Que vagi bon dia i bona hora. En David Bertrina, consultor de Sant Joan de les Abadesses. Ja ho veieu, doncs, que els catalans sempre paguem més per tot. Per què serà?
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Doncs va, anem acabant, però abans passem per Vallter perquè uns 150 esquiadors han participat aquest cap de setmana a la 24a edició del Trofeu Marmota, celebrat precisament a l'estació.
La 24a edició del Trofeu Marmota s'ha celebrat aquest diumenge a l'estació de Vallter. En un principi la prova s'havia de disputar dissabte, però l'organització va decidir ajornar-la un dia per les males condicions climatològiques de dissabte i van encertar de ple. Sota un cel blau i un sol radiant i amb una puntualitat digna dels rellotges suïssos, el Trofeu Marmota ha començat just a 9:45 a la pista Jordi Pujol Planella. La prova organitzada per l'Esquí Club Camprodon ha reunit a uns 150 esquiadors i esquiadores de les categories U10 i U12 en l'àmbit de Catalunya, que van poder practicar slàlom en unes condicions de neu molt bones gràcies a les nevades de les darreres setmanes. Des de l'organització valoren molt positivament la prova i es mostren satisfets de poder tornar a celebrar la cursa que enguany és puntuable per la Lliga Catalana de Clubs i que al llarg dels anys s'ha convertit en una plataforma clau per detectar i fer créixer nous talents en el món dels esports d'hivern.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies per la confiança. Demà hi tornem. Bon dia a tothom.